Formentera, més a prop d'aconseguir un senador propi. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Diverses formacions de les Balears han defensat avui hora baixa al Congrés la reforma constitucional amb l'objectiu de fer possible aquesta reivindicació històrica. Una iniciativa que surt del Parlament i que reclama que en comptes que les Pitius es tinguin un sol senador com fins ara, puguin tenir-ne un per illa, ja que el mateix article de la Constitució que es vol modificar preveu que les illes en Consell Insular poden constituir-se com una circumscripció i Formentera en té d'ençà de l'any 2007. Així ho han defensat Cristina Gil, del PP, Pilar Costa, del PSOE, i el diputat de Formentera, del grup parlamentari Mig, Llorenç Córdoba.
Integrar a Formentera en igualdad es la forma justa y coherente de servir al interés público de los ciudadanos y de fortalecer la democracia.
Para que Formentera deje de ser la rara avis en la Constitución española.
La proposta per reformar la Constitució que es votarà passades les 8 previsiblement s'aprovarà a l'oposició de vots. La política marca l'actualitat d'aquest dimarts, dia 10 de febrer, que passa també Toni Sastre pel Parlament.
Així és, la derogació de la Llei de Memòria Democràtica continua el seu tràmit parlamentari després que PP i Vox hagin rebutjat l'esmena a la totalitat dels grups d'esquerra. Aquesta és la segona vegada que aquesta iniciativa es debat a la Cambra Autonòmica.
Una promotora immobiliària es persona en els jutjats contra l'anul·lació de la convocatòria de places de lloguer turístic del Consell de Mallorca.
El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics va fer públic a l'octubre que desistia de resoldre la convocatòria de places després d'un grapat de problemes informàtics que ho impossibilitava. El Consorci convida tots els que varen sol·licitar una de les places desertes i es considerin perjudicats a personar-se davant el Tribunal en un termini de 9 dies.
L'Ajuntament d'Es Castell instal·larà peces de formigó per evitar els despreniments a Cala Sant Esteve després de l'esfondrament mortal.
Les actuacions que es duran a terme a partir de demà preveuen evitar l'esllavissada de roques a la via que podria afectar les cases que han estat desallotjades. Mentrestant, tècnics municipals i enginyers valoren si s'ha de modificar el decret de desallotjament del Fonduco.
Sumar, Esquerra Unida, Mas Madrid i Comuns es tornaran a presentar en coalició les pròximes eleccions generals.
Les formacions tenen previst presentar aquesta aliança d'esquerres dia 21 de febrer en un acte a Madrid. De moment, això sí, no han concretat qui liderarà aquest projecte.
I en els esports en bàsquet, l'Èstia Menorca encetarà la jornada intersetmanal al camp d'un dels líders, Xisco Ribas. Bon vespre.
Bon vespre. En poc menys d'una hora, a les 8, el conjunt menorquí s'enfrontarà a l'Obradoiro, segon classificat de la primera FEB. L'Èstia Menorca, que és el 8è classificat, acumula 6 victòries seguides i cercarà continuar amb aquesta ratxa contra un dels equips més en forma. Pel que fa a futbol i el Real Mallorca, Jan Sales s'acomiada del que resta de temporada. El jove migcampista es va lesionar el lligament creuat anterior del genoll dret a l'entrenament de diumenge. I en tenis, Jaume Munar ha debutat en victòria a l'ATP 500 de Rotterdam i avança els vuitens de final després d'imposar-se a Butkov per 6-1 i 6-3.
I pel que fa al temps, temperatura alta avui, això sí, en presència de vent, alguns indrets de l'arxipèlag. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Sí, demà continuarem amb aquesta mateixa situació que acabes de descriure. Demà tornarem a tenir temperatures altes. De fet, avui hem arribat a fregar els 24 graus en alguns punts de les illes, temperatures molt altes. Demà tornaran a ser així. De fet, les mínimes ja poden partir de valors més elevats. De fet, demà de matí, tots aquells que matinen més, per aventura, fins i tot ens impacta la temperatura que tindrem a primera hora, perquè també serà especialment alta. Després, al llarg del dia, més enllà d'aquestes altes temperatures, tindrem el pas d'alguns intervals de núvols prims. Tal i com ha passat avui, també esperam més sol al dematí i alguns núvols més en vista al capvespre, i amb un vent que continuarà bufant moderat, el vent continuarà a la seva. De fet, a darreres hores segurament pot incrementar-se una mica de la intensitat, i això seria l'avançada d'un dijous especialment ventós. De fet, dijous haurem d'estar pendents de la intensitat del vent, perquè serà molt destacable.
A banda del vent, de la temperatura que ens comentaves, demà serà alta també a primera hora del matí. Algun tret més a destacar?
No, el temporal marítim, que és vera que Ara no el tenim tan present, però tant dijous, divendres com dissabte el tornarem a tenir de primera categoria, per tant haurem d'estar també bastant pendents i seguir de prop aquesta mà que tornarà a anar molt moguda.
Gràcies, Dani. I en temps de cultura parlarem de retrobar Miró, la Guspira màgica, una exposició que reflecteix l'univers més íntim de Joan Miró. S'inaugura demà, hora baixa, l'espai Estrella de la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca. Així, parlant d'aquesta exposició, arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Formentera podria aconseguir tenir un senador propi, una proposta que es votarà passades les 8 de l'hora baixa d'aquí a una hora al Congrés dels Diputats i que tot apunta, després de molts anys d'intentar-ho, avui podria tirar endavant. Una reivindicació històrica. La iniciativa parteix del Parlament de les Illes i implica reformar la Constitució. Avui, hora baixa, durant el debat, ha rebut el suport de tots els grups parlamentaris, excepte de Vots, i això és precisament el termòmetre del que pot passar d'aquí una hora quan es voti els diputats.
Una reforma, com dèiem, de la Constitució que suposaria només eliminar el guió que uneix a Eivissa i Formentera en l'article 69.3. En aquest article s'estableix quan senadors es trien a les Illes, són tres a Mallorca, una a Menorca i una a les Pitiuses, a Eivissa i Formentera. Però aquest mateix article també diu que les Illes, amb consell insular, podran constituir-se com una circumscripció i Formentera té consell des del 2007. Aquest ha estat l'argument principal d'altres diputats de les Illes que avui han anat al Congrés a defensar-ho. El diputat per Formentera del grup parlamentari MIT, Llorenç Córdoba, demana que es faci justícia amb els formenterencs, tot i que siguin gairebé 20 anys de retard.
Les pido que apoyen la tramitación de esta reforma para que con normalidad parlamentaria el texto constitucional refleje la coherencia a la realidad institucional de Formentera desde 2007.
També Cristina Gil, del grup parlamentari popular, i la socialista Pilar Costa han defensat que es faci justícia amb la població de l'illa.
Reconocer la singularidad no debilita lo compartido, sino que lo fortalece, porque integrar a Formentera en igualdad, en definitiva, es la forma justa y coherente de servir al interés público de los ciudadanos y de fortalecer la democracia.
A todos estos hombres y mujeres, a ustedes que están en el Congreso, en esta Cámara, convencida que actuarán en consecuencia para que Formentera deje de ser la rara avis en la Constitución española.
Com hem avançat, tots els grups parlamentaris han manifestat la intenció de votar a favor amb cols de vots, que votaran en contra, tot i reconèixer que és un dret de Formentera, com avança Jorge Campos.
Des d'un punt de vista técnico, no hay duda de que es una corrección necesaria para adaptar la Constitución a la realidad institucional actual. Pero aquí debemos analizar la propuesta de reforma no únicamente en sus términos estrictamente técnicos, sino también en sus términos políticos, sobre todo teniendo en cuenta qué partidos son los impulsores de esta reforma.
El diputat ha carregat en el seu discurs contra les persones migrants i l'ús del català a les institucions balears. Una argumentació per votar en contra que ha indignat la diputada socialista Milena Herrera, que ha deixat clar que si el Partit Socialista votarà a favor de la presa en consideració de la Carta Magna.
Señorías de Vox, los que no han hablado con la población de Formentera son ustedes. Su intervención de hoy ha sido tremendamente ofensiva con un pueblo que lleva décadas reclamando algo que le corresponde. Formentera no es una isla de segunda, como se desprende de la intervención que han hecho hoy. Así que le pido un poco más de respeto para la gente de Formentera.
També els populars reivindiquen la circumscripció pròpia per Formentera, però José Vicente Maribosó ha posat el focus en el fet que aquest ha de ser l'únic objectiu de la reforma constitucional sense cap altre tipus d'aspiració. Tanmateix, si s'aprova la presa en consideració, no vol dir que el canvi sigui automàtic, sinó que començarà a tramitar-se. Val a dir que la Constitució espanyola només s'ha modificat tres vegades en la història.
Pendents d'aquesta votació al Congrés dels Diputats, no deixant de parlar de política. La sessió de control al govern ha estat marcada avui per la migració. El portaveu socialista, Iago Negueruela, ha defensat la regularització de migrants promoguda per l'executiu central i ha criticat que el Partit Popular s'hi oposi. En els seus arguments, Iago Negueruela ha citat l'actuació de Bad Bunny a la mitja part de la Super Bowl.
Y usted vio las banderas desfilar, me imagino, por todo el estadio de San Francisco. Esas banderas son las mismas que están aquí. Trabajan aquí, tienen derechos aquí. Son colombianos, venezolanos, argentinos, ecuatorianos, uruguayos, brasileños, mexicanos que viven aquí, tienen derechos aquí.
La presidenta Marga Proens ha insistit en la necessitat que la migració sigui ordenada i ha plantejat més exigències per qui vulgui regularitzar la seva situació.
Visca Bad Bunny, vestit de Zara. Visca totes les persones que venen aquí a contribuir, a generar riquesa, a fer feina, a integrar-se i a respectar les nostres lleis. Vostès han utilitzat una regularització massiva, improvisada, sense garanties, per desviar l'atenció. Senyor Negreveda, sap què és això? Racisme institucional.
I la derogació de la llei de memòria democràtica continua el seu tràmit al Parlament. PP i Vox han tombat l'esmena a la totalitat del grup d'Esquerra per evitar la derogació de la normativa. És la segona vegada que aquesta iniciativa es debat a la Cambra Autonòmica. A l'inici de la legislatura, PP i Vox acordaren derogar la llei, però un pacte entre els de Proens i l'Esquerra a canvi del suport d'aquests al decret de zones inundables i la correcció d'errors a una iniciativa òmnibus va fer que el desembre del 2024 els populars s'abstenguessin i la llei de memòria democràtica continués vigent.
En la defensa de l'esmena a la totalitat, el diputat del PSIP, Omar Lamín, ha acusat el govern de no tenir paraula després d'haver pactat amb ells la continuïtat de la llei.
Què ha passat amb el compromís públic que va assolir la senyora Proens i el Partit Popular el passat mes de desembre del 2024? Què ha canviat d'ençà? Res. Simplement les ganes de Marga Proens de seguir asseguda a on està asseguda i la seva constatació de que és una presidenta i que sou un govern que no sou de fiar.
Maria Ramon, de Més per Mallorca, ha dit que defensar la llei de memòria democràtica no és mirar cap enrere, sinó que és plantar cara al present.
Derogar la llei de memòria democràtica és, en aquest context, un acte polític clar. No és gestió, no és neutralitat, és prendre partit per l'oblit. És dir que la veritat molesta, que la justícia incomoda i que la dignitat de les víctimes és prescindible.
Sergio Rodríguez de Vox qualifica la llei de revengista i assegura que l'esquerra l'utilitza per dominar el relat. En la mateixa línia s'ha pronunciat la diputada popular Salomé Cabrera.
¿Para qué las derogamos? Esta y espero que pronto la nacional. Pues las derogamos para convivir. Las derogamos para cerrar heridas. Derogamos para vivir en paz. Derogamos para revitalizar el abrazo que nos dimos el año 78.
El problema no es recordar, sino imponer qué hemos de recordar, imponer un relato oficial de la historia, creando confusión entre memoria, que es individual, emocional y pertenece a las familias, y la historia en sí, que es producto del conocimiento y la investigación.
A les portes del Parlament, mig centenar de persones s'han concentrat per protestar contra la derogació d'aquesta llei. Sindicats com Comissions Obreres o la Unió Obrera Balear i entitats com Amnistia Internacional han donat suport a la protesta.
La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, acusa el PP d'aprofitar la llei de memòria per negociar amb vots i que s'utilitzin els drets humans recollits en aquesta llei.
Que estan jugant com si jugassin una partida de cartes o un intercanvi de cromos en drets humans. Estan jugant precisament en drets que se sustenten en la llei que volen derogar. Són drets humans a la veritat, en fi, a la justícia, a la reparació, a la memorització i a les garanties de no repetició. I tot aquest procés és molt dolorós.
Set i gairebé 14 minuts, una promotora immobiliària es persona en els jutjats contra l'anul·lació de la convocatòria de places de lloguer turístic del Consell de Mallorca. El mes d'octubre, el Consorci Borsa d'Allotjament Turístics va fer públic que desistia de resoldre la convocatòria de places després d'un grapat de problemes informàtics que ho impossibilitaven.
Ara el recurs l'ha posat l'empresa immobiliària Satalaya Gestión SL davant el Tribunal d'Instància de la Secció Contenciosa contenciosa administrativa número 1 de Palma contra la resolució de l'octubre. Avui, segons publica el BOIP, el Consorci convida tots els que varen sol·licitar una de les places desertes i es considerin perjudicats a personar-se davant el tribunal en un termini de 9 dies. El conseller socialista Andreu Serra acusa els responsables del Consell de convertir la gestió turística en un caos jurídic i administratiu sense precedents.
Això és la política que venien la gent del PP i de Vox, que era posar ordre, i el que han provocat és el desordre més important de la història d'aquest departament.
Serra demana al president del Consell, Llorenç Galmés, responsabilitats polítiques immediates.
I les Balears seran la regió d'Europa més afectada turísticament per la crisi del petroli de Cuba. L'arxipèlag hi té el nombre més gran d'hotels de tot el continent, amb el gegant Meliá i Iberostar al capdavant. Les alarmes s'han encès en les dues companyies, també el grup Blau i Valentín, els dos mallorquins i també en presència a la República Cubana. De fet, el país ha comunicat a les aerolínies que no té combustible per fer volar avions. A més, si el bloqueig dels Estats Units a l'exportació de petroli veneçolà, principal subministrador de Cuba, s'allarga, els hotels també es quedaran sense electricitat ni combustible per als generadors.
Aquesta és l'anàlisi que ha fet de la situació el degà de turisme de la UIB, Toló Deià, qui reconeix que no queda clar si aquests allotjaments hauran de tancar per la caiguda d'ocupació o mantenir-se oberts per ordre del president Díaz-Canel, perquè es tracta d'una economia intervenguda. I és que la majoria d'allotjaments són propietat de l'executiu cubà i les empreses de les illes només els exploten.
En una situació normal, el més probable és que alguns d'aquests establiments acabin tancant. Tinguem una situació normal si estiguessin en un mercat de lliure competència. Però tots som conscients de que la situació de Cuba és una economia intervinguda per part del govern. Aleshores, potser els hotels segueixen oberts, no simplement perquè sigui necessari, perquè potser ja podrien estar tancats per l'ocupació tan baixa que tenen, sinó perquè hi ha directius per part del govern de que no es tanquin els establiments.
Les empreses mallorquines cerquen adequar-se a les limitacions de subministrament i als nivells de demanda. De fet, Meliá ja ha ajustat la disponibilitat, ajustant-se a l'ocupació actual. Per la seva banda, les companyies aèries Air Europa i Iberia han anunciat que faran aturada a Santo Domingo. Actualment, Cuba només té múscul per produir un terç de les seves necessitats energètiques.
I l'empresa Viatges Sol Tour del grup Piñeiro ha iniciat un expedient de regulació d'ocupació que podria afectar fins a 34 persones. Segons ha pogut saber IB3 Notícies, l'empresa ha comunicat als seus treballadors per escrit i mitjançant un correu electrònic la intenció de començar un acomiadament col·lectiu per causes, asseguren, econòmiques, productives, tècniques i organitzatives, encara que no entren en detall. La comissió negociadora està previst que comenci dia 25 de febrer.
La carta planteja l'acomiadament col·lectiu, però també la suspensió de contractes i la reducció de jornada dels treballadors ubicats a la seu de Sol Tour del polígon de Sant Rossinyol. L'empresa sol·licita als treballadors que en el termini de 15 dies designin 3 representants per conformar la part social de la comissió negociadora, ja que els treballadors no tenen comitè d'empresa ni representants sindicals. Els empleats, això sí, asseguren que se senten indefensos davant la manca de representants legals i demanen més transparència a l'empresa.
I un hotel de Cales Piques a Ciutadella ha retornat quasi 700 euros a una turista que va denunciar el mal estat i el servei de l'establiment. L'import abonat correspon a la meitat del cost de les vacances de l'afectada, que va passar una setmana l'agost passat a l'hotel RV-Hotel City Club Menorca.
L'afectada va denunciar diverses deficiències que afectaven la seguretat, la higiene, el confort i el menjar de l'establiment. Sosté que el ventilador no va funcionar durant 3 dies, que l'habitació estava bruta i en males condicions i que el servei de bufat no complia els mínims exigibles per a un hotel de 4 estrelles. Rubén Sánchez és el secretari general de FACUA.
Sirvieron comida cruda, se usaban las mismas pinzas para coger distintos alimentos, había retrasos en el servicio de bebidas y hasta encontrarse con restos de suciedad y pintura por la estancia, el hecho de que la habitación, el baño estaba en mal estado, en la cocina había utensilios oxidados y sucios.
Tot i haver presentat una reclamació al mateix establiment i el conseller insular no va obtenir resposta. Aleshores, va denunciar davant l'organització de consumidors FACUA que, a través dels seus serveis legals, han aconseguit que li retornin la meitat del cost de l'allotjament.
El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
L'arquitecte i l'enginyer municipal d'Es Castell continuen treballant en l'elaboració dels informes tècnics al Fonduco i Cala Sant Esteve. De moment no es pot actualitzar el decret de desallotjament vigent i les famílies encara no poden tornar a casa seva. El que sí que es començaran a fer són, Blai Barber, mesures preventives als penyals.
L'Ajuntament d'Es Castell informa que Cala Sant Esteve es duran a terme mesures preventives de contenció mitjançant la instal·lació de peces de formigó, amb l'objectiu d'evitar que possibles despreniments arribin a la via pública i puguin causar més danys. Lluís Camps és el batle d'Es Castell.
Si hi hagués un despreniment, podien anar rodolant i afectar la via pública. Per tant, prendem aquí una... farem unes mesures de contenció. Instal·larem aquí una sèrie de peces d'hormigó.
A més, l'Ajuntament ha programat aquest dimecres un altre vol de dron contractat pel consistori per tenir més informació complementària de les zones afectades. Està pendent també del Consell Insular per concretar la contractació de dos geòlegs. Mentrestant, l'arquitecte i l'enginyer municipal estan treballant amb els informes tècnics de les dues zones afectades i desallotjades, Cala Sant Esteve i Es Fonduco. La diagnosi és clara, cal fer manteniment del penya-segat per evitar accidents. Escoltem Alberto Correa, enginyer de camí.
Aquí que estamos hablando de otro tipo de materiales como es el marés, estos materiales calcáreos y que tienen zonas de lajas.
Els tècnics municipals estan treballant intensament per fer aquests informes necessaris i poder valorar una possible actualització del decret de desallotjament vigent. Durant la tarda de dimarts, el consistori encara traslladava 4 famílies, 7 persones i una mascota del Fonduco a un altre espai segur, mentre que altres han aconseguit allotjament per la seva compte.
I ja ha estat donat d'alta l'home de 45 anys que avui matí ha resultat ferit després de ser atropellat per un cotxe a Palma.
Els fets han passat poc després de les 7 del matí a la rotonda flotant de la via de cintura que dirigeix cap a la barriada de la Vileta. L'home travessava per un pas de vianants quan un vehicle l'ha atropellat. La víctima ha estat assistida per una ambulància de suport vital avançat que l'ha traslladat a Son Espases.
I Sant Antoni de Portmany tindrà aquest estiu 80 càmeres de seguretat noves i seran així un total de 119. Però prèviament l'Ajuntament ha elaborat un mapa de delinqüència. S'ubicarà a les zones d'oci, també al Passeig Marítim o al de Ses Fonts. Gemma Guasc.
L'Ajuntament de Sant Antoni triplicarà el nombre de càmeres de videovigilància en vista aquesta temporada amb 600.000 euros provinents de l'impost de turisme sostenible i dels fons Next Generation. A més, aquest estiu preveuen que també s'incrementi el nombre d'agents d'intrusisme i convivència. L'agost de l'any passat en van començar a fer feina 4, tot i que s'ofereixen 12 places. Neus Mateu és regidora de Seguretat Ciutadana.
Són els que tenen que fer totes les campanyes de comunicació que ja estàvem dissenyant per informar de que no poden anar sense camiseta, de que no poden fer botellón i de que no poden consumir òxid nitrós a la via pública, bueno, ni als hotels, que això també ho estan coordinant amb hotelers, perquè molts hotels ja els fan fora si troben que tenen botelles a les habitacions, i això seguirem fent molta força.
A banda de la tasca informativa, els agents d'intrusisme també poden aixecar actes i, de fet, n'han aixecat 17 relacionades amb el lloguer turístic il·legal per denúncies que van fer veïns del municipi a través de la línia verda i que ja tramita el Consell d'Eivissa.
I tots estan introduïts a la plataforma que té el Consell, que és el que ens coordina amb aquest pla d'intrusisme a tots els ajuntaments. I totes aquestes fitxes han arribat allí i ells estan valorant quines duen ja sanció i quines falta alguna informació.
Les multes poden arribar als 500.000 euros.
7 minuts per arribar a les 7 i mitja. El El resident de Menorca, Eivissa i Formentera que tinguin la targeta única podran viatjar de franc en el transport públic de Mallorca abans del mes d'abril. Fins ara, un conveni amb l'Ajuntament de Palma permetria als ciutadans d'aquestes illes de Menorca i Eivissa emprar el transport metropolità en les mateixes condicions que els residents de la capital, però no cobria viatges fora de Palma.
La unificació del sistema de transport de Mallorca i la desaparició de l'anomenada targeta resident havia despertat preocupació entre els usuaris menorquins uns 1.000 cada any. Avui, però, el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha confirmat al Parlament que els menorquins també podran obtenir la targeta única de Mallorca.
El Consorcio de Transportes de Mallorca está trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento de Palma y los distintos consejos insulares para que este paso de la tarjeta ciudadana a la tarjeta única sea lo más sencillo y rápido posible para los ciudadanos tanto de Menorca, de Ibiza como de Formentera y para que pueda ser una realidad en este primer trimestre de 2026.
A partir del mes de març, els menorquins podran obtenir aquesta targeta única per via presencial o telemàtica i moure's per Mallorca en transport públic, un servei que actualment és gratuït.
I fa més de 20 anys que la recta que dona accés a Caimari des de Selva és un punt de trobada els caps de setmana per fer-hi carreres il·legals de vehicles, sobretot de motos de baixa cilindrada. És per això que l'Associació de Veïnats ha posat en marxa una recollida de firmes per denunciar i aturar aquestes curses que suposen, diuen, un perill i una molèstia per a ells. En només un parell d'hores s'aconseguiren més de 700 firmes i això que el poble té 850 persones censades, però esperen arribar a les 1.000.
La setmana que ve presentaran totes les que tinguin a la de la delegació del Govern Central, l'Ajuntament i la Guàrdia Civil perquè hi facin alguna actuació que posi solució a aquest problema. És la portaveu dels veïnats, Magdalena Grau.
Són unes solucions immediates i definitives, sobretot definitives, perquè el poble de Caimari ja està molt afectat, està cansat i el poble de Caimari ha dit prou.
Fa 18 anys que aquestes proves entre vehicles trucats varen ocasionar un accident amb dos morts i no volen que això torni a passar. Asseguren que els controls puntuals del cos de seguretat i les gravacions amb el mòbil no han servit de res, però sobretot no volen haver de patir pels seus éssers estimats.
Que van per la carretera i res. Fins que no ha hagut un altre accident no estiran bons. Ja veurem si ho tornarem a les firmes.
Va haver un accident i la primera persona que s'hi va trobar en l'accident vaig ser jo. I va ser molt fort. Anava a cercar el meu fill a Inca i quan jo passava en el cotxe em demanaven aigua per aturar el foc d'una moto. Quan hi havia un jove jugut, em mort i al mig.
Renous, molèsties, brutó, deixen un desastre en el poble el cent demà, però és que al vespre això és una temeritat, és un circuit de carreres. I s'ha d'aturar, però és que s'ha d'aturar ja.
Inclús les motos van fora llum ocupant els dos carrers. I jo puc pensar que qualcú del meu poble, que jo salut cada dia i dones bon dia, pugui tenir un accident per motiu d'això, me rompo el cos, sincerament.
En acabar de recollir firmes, s'han donat un termini de 15 dies, les faran arribar a les autoritats. Asseguren que si arriben a juntar 50 i fins i tot 80 persones i que si els increpen, acaben amb amenaces. Per això demanen una actuació ràpida, però sobretot definitiva.
I no deixant de parlar de competicions il·legals perquè la policia local de Palma va haver d'intervenir la nit de divendres passat en una trobada multitudinària de joves, molt dels quals menors són Ferriol.
L'operatiu especial es va dur a terme després de rebre diverses denúncies de veïnats de la zona que patien molèsties per renou, inseguretat i brutícia. Els agents identificaren 50 persones, varen retenir 9 ciclomotors i interposaren 21 denúncies, algunes pertinença d'estupefaents.
El president de l'Associació de Directors de Secundària de Mallorca assegura que, de moment, el consum de vapejadors a les aules no s'ha convertit en un problema dels seus centres.
Joan Ramon Xamena explica que aquest fet està lluny de problemes com l'ús del mòbil, ara prohibit també dins els centres educatius. Així i tot, no treu ferro la importància del que adverteix la memòria del policia tutor sobre l'increment notable de les notificacions per l'ús d'aquests dispositius entre els alumnes. El president de l'Associació de Directors de Secundària de Mallorca assegura que estarà a la White per evitar conflictes.
És un tema que tampoc no surt. Vull dir, si comparem amb el tema de mòbils, la problemàtica de mòbils que tenim, no té res a veure, m'explico? Vull dir, el tema de mòbils és un tema que surt a totes les xerrades, en canvi, el tema de vapor és un tema que se'n parla molt poc. I el tema del tabac, inclús també, no? M'explico? Pot ser que sigui ara una nova tendència que haurem de veure...
I l'Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, AMAIBAR, serà la protagonista aquest mes de febrer d'IB3. Dins el programa corporatiu Tots Donam una Mà, l'ENS i l'associació col·laboren per donar visibilitat a les malalties rares.
AMAIBAR ha mostrat la seva satisfacció després de la signatura d'aquest conveni amb què es vol promoure la conscienciació sobre les malalties rares, donar suport a les famílies dels infants afectats i fomentar la recerca científica i clínica d'aquestes dolències. Un punt fonamental per als malalts, afirma la presidenta de l'entitat, Catalina Cerdà.
Per nosaltres l'investigació és el nostre futur. Nosaltres sense investigació no arribarem a saber ni què tenim, ni si mos poden curar, ni si mos... Ben que dir, aquestes malalties estan molt faltes d'investigació. I jo crec que poques passes que feim nosaltres, les associacions, com la societat, a poc, però bueno, jo demanaria aquí que no s'afluixin d'investigació, que és el més important.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. D'aquí una hora, el Congrés dels Diputats votarà la proposta per reformar la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi, una reivindicació històrica.
Diverses formacions de les Balears han defensat a la Cambra Baixa una iniciativa que surt del Parlament i que reclama que, en comptes que les pitiuses tinguin un sol senador, com fins ara, puguin tenir-ne un perilla. Un fet que preveu el mateix article de la Constitució que es vol modificar, en què s'exposa que les illes amb Consell Insular poden constituir-se com una circumscripció, i Formentera en té des del 2007. Així ho ha defensat durant el debat el popular José Vicente Mariboso.
Proposició de llei que debatimos, que tramita ante esta Cámara el Parlament de les Illes Balears i que persigue satisfacer una reivindicació mantenida largament per el poble de Formentera.
La proposta, previsiblement, s'aprovarà amb els vots en contra de vots. És el diputat Jorge Campos i la socialista eivissenca Milena Herrera.
Pero aquí debemos analizar la propuesta de reforma no únicamente en sus términos estrictamente técnicos, sino también en sus términos políticos, sobre todo teniendo en cuenta qué partidos son los impulsores de esta reforma.
Señorías de Vox, los que no han hablado con la población de Formentera son ustedes. Su intervención de hoy ha sido tremendamente ofensiva con un pueblo que lleva décadas reclamando algo que le corresponde.
I la derogació de la llei de memòria democràtica continua el seu tràmit parlamentari.
Això després que PP i Vox hagin rebutjat l'esmena a la totalitat dels grups d'esquerra a la Cambra Autonòmica. És la segona vegada que aquesta iniciativa es debat a la Cambra Autonòmica.
Una promotora immobiliària es persona en els jutjats contra l'anul·lació de la convocatòria de places de lloguer turístic del Consell de Mallorca.
El Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics va fer públic a l'octubre que desistia de resoldre la convocatòria de places després d'un grapat de problemes informàtics que ho impossibilitava. El Consorci convida tots els que varen sol·licitar una de les places desertes i es considerin perjudicats a personar-se davant el tribunal en un termini de 9 dies.
L'Ajuntament d'Es Castell instal·larà peces de formigó per evitar els despreniments a Cala Sant Esteve.
Les actuacions que es duran a terme a partir de demà preveuen evitar esllavissades de roques a la via que podrien afectar les cases que han estat desallotjades. Mentrestant, tècnics municipals i enginyers valoren si s'ha de modificar el decret de desallotjaments del Fondo. Segons Alberto Correa, enginyer de camins, s'ha de fer un manteniment del penya-segat per evitar accidents.
Si es un acantilado de granito, si no hay vegetación, es muy probable que no haya desprendimientos, pero aquí, que estamos hablando de otro tipo de materiales, como es el marés, estos materiales calcarios y que tienen zonas de lajas.
I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que Sumar, Esquerra Unida, Mas Madrid i Comuns han anunciat que es tornaran a presentar en coalició a les pròximes eleccions generals.
Les formacions tenen previst presentar aquesta aliança d'esquerres dia 21 de febrer en un acte a Madrid. De moment, no han concretat qui liderarà el projecte.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas avui començant parlant de bàsquet perquè l'Estia Menorca encetarà la jornada intersetmanal al camp d'un dels líders.
Bon vespre. A les 8 en punt, el conjunt menorquí s'enfrontarà a l'Obradoiro, segon classificat de la primera FEB. L'Estia de Menorca és el 8è classificat i acumula 6 victòries seguides, però per allargar aquesta bona dinàmica haurà de guanyar contra un dels conjunts més potents de la categoria. El conjunt gallec ha encadenat 3 victòries consecutives i és l'equip que més anota de la Lliga amb més de 91 punts de mitjana. Precisament a la prèvia, el tècnic de l'Estia, Javi Zamora, ha parlat de l'enfrontament.
Estamos en un o enfrente a un partido con muy pocas horas de preparación, con un viaje largo. Vamos a jugar contra probablemente el equipo junto con Coruña que más en forma se está mostrando, se ha mostrado en esta primera vuelta.
I demà serà el torn del Fiwi Palma i el Palmer Bàsquet. Els de Pablo Cano s'enfrontaran al Fuenlabrada al Palau d'Esports de Sant Mos quan siguin les 8 del vespre. El conjunt mallorquí arriba després de guanyar el Melilla, un dels coers de la classificació. Escoltant l'entrenador del Fiwi, Pablo Cano.
Bueno, con mucha motivación, es un rival que lo viene haciendo muy bien, que ha crecido, que tiene fichajes muy interesantes, con jugadores con muchísima experiencia y muchísimo talento, y muy motivados porque nosotros creemos que haciendo nuestro trabajo tenemos posibilidad de competir el partido y muy ilusionados con seguir consiguiendo victorias para lograr el objetivo.
I a les 8 i mitja el Palmer Bàsquet visitarà la pista del Palència. El conjunt turquesa, que només ha guanyat 3 partits aquesta temporada, cercarà a donar la sorpresa a la pista del tercer classificat. Juani Díaz és el seu entrenador.
Afrontamos el partido con mucha ilusión, con muchas ganas. Vamos a un campo que siempre tiene un ambiente muy bonito y esos son los partidos que nos apetecen jugar, así que vamos a por ello.
El Palmer, que continua la part més baixa de la classificació, jugarà en una de les pistes més complicades de la competició.
Me alegra el hecho de poder ir a un campo complicado como Palencia para ver ahora dónde estamos. No nos lo van a poner fácil, nosotros tenemos que ir y confiar en nuestro trabajo y en nosotros mismos, ¿no?
I continuem amb més bàsquet perquè el Clas Sant Antoni és líder de la segona FEB. L'equip pitius va per bon camí pel que fa al seu objectiu d'ascendir de categoria. El director esportiu del conjunt eivissenc, Jordi Grimau, diu que el millor està per arribar.
Jo crec que el millor, estic convençut que està per arribar. Portem setmanes mostrant una solidesa crec que molt més evident del que havíem mostrat als inicis. Amb l'experiència em diu que ens focalitzem una miqueta més en nosaltres, participem d'algú competitiu per fer-ho el millor possible. El millor possible és quedar primers.
I en futbol, pel que fa el Reial Mallorca, Jan Sales s'acomiada del que resta de temporada. El jove amic campista es va lesionar el lligament creuat anterior del genoll dret a l'entrenament de diumenge i podria estar fora de la competició uns 6 mesos aproximadament. Recordant que fa gairebé una setmana Jan Sales va tornar al Mallorca en aquest mercat d'hivern després de cancel·lar la seva sessió al Córdoba. Pel que fa a la resta del grup, la plantilla mallorquinista ha començat a preparar avui de matí a Son Bibiloni el partit de diumenge contra el Real Betis, un rival que arribarà a Son Mos com a 5è classificat i després de guanyar a domicili l'Atlètic de Madrid. Per la seva banda, el Mallorca és el 7è classificat amb un punt més que el València i 2 més que el Rayo Vallecano, equip que marca el descens. I ahir es va tancar la jornada número 23 a la Ceràmica en golejada del Villarreal per 4-1 contra l'Espanyol. I a la Copa del Rei, demà a les 9 del vespre, l'Atlètic Club i Reial Societat disputaran a Sant Mamés la primera semifinal de la competició. Una ronda que, recordem, és a doble partit. Per al derbi basc, el conjunt blanc i blau no podrà comptar amb Take Kubo, Barrenetxea, Zakarian ni Sucic, mentre que els Eons tenen una llarga llista de baixes. Vivian, Yuri Berchiche, Gerai, Aitor Paredes, Berenguer i Marouane Sanadi. El tècnic de l'Atlètic Club, Ernesto Valverde, ha parlat del rival.
Un bon equip que se puede manejar en varias facetas, tanto en la salida de juego, a la contra, con el juego organizado, en fin. Entonces, tenemos que estar muy atentos.
I a l'altra semifinal, l'Atlètic de Madrid i Barça jugaran dijous a les 9 del vespre al Metropolitano. A En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal tornarà demà a la competició i ho farà en un nou partit de Lliga al pavelló Jorge Garbajosa. Després d'aquesta aturada per les competicions internacionals, el conjunt mallorquí s'enfrontarà a l'Inter Movistar, setè classificat, quan falti un quart per a les 9 del vespre. Escoltam Carlos Barrón, jugador del Palma Futsal.
Un partido muy difícil donde creo que el equipo está entrenando muy bien para conseguir esos puntos y se ve que la energía que estamos transmitiendo que se ve reflejada, ojalá se vea reflejada en el resultado.
L'entrenador del Palma, Antonio Vadillo, no podrà comptar amb Mario Ribillos. El jugador descansarà després de proclamar-se campió d'Europa amb la selecció espanyola. El porter, Carlos Barrón, també ha dit que no serà un partit qualsevol.
Sí, creo que es un partido después de un parón, bueno, siempre los partidos después de este descanso por tema de selección son difíciles, son raros, una pista difícil como es la de Inter.
Recordem que aquest enfrontament entre Inter Movistar i Palma Futsal el podreu seguir en directe a partir de les 8:30 del vespre aquí, a IB3 Ràdio. En voleibol, la Barca Menorca rebrà demà el Heidelberg, líder de la Lliga Iberdrola. El conjunt dirigit per Bet Llorenç és segon a la classificació, on només un punt menys que les Canàries, i una victòria el situaria al capdavant de la taula. I acabam en tennis perquè Jaume Munar ha debutat en victòria a l'ATP 500 de Rotterdam. El mallorquí va guanyar el noruec Nikolai Budko per 6-1 i 6-3. D'aquesta manera, Munar s'enfrontarà als vuitens de final el guanyador del partit entre Karen Khachanov i Jesper de Jong.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Abans d'iniciar la reforma integral de la plaça Major de Palma, revisaran els forjats dels soterranis. El Batle assegura que l'estudi no condicionarà la viabilitat del projecte. Segons Jaime Martínez, aquest estudi ja estava previst i, depenent del resultat, l'obra es farà d'una manera o d'una altra.
El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, per part seva, ha reconegut que s'estan negociant amb els propietaris dels locals de les galeries de la plaça Major.
Se está en ello para que lo antes posible se puedan empezar las obras. Las cosas a nivel administrativo, expropiatorio y de negociación, créame, que siempre son lentas.
Els comerciants i restauradors de la plaça Major passen pena que les obres de reforma els perjudiquin. Coincideixen també que l'estat actual de la plaça és millorable i diuen que manca manteniment.
Los de aquí no la esperamos con ninguna prisa porque obviamente eso supone pues meses con el negocio parado.
Hace falta así un poquito de todo porque está un poquito abandonada. Verla así no es un placer.
Segons el calendari de l'Ajuntament, les obres s'haurien de licitar aquest primer trimestre del 2026 i previsiblement començarien les obres a final de juny.
I l'Ajuntament de Palma invertirà 1,8 milions d'euros en la rehabilitació dels edificis modernistes de s'Escorxador. Les obres inclouran actuacions a les cobertes, els voladissos, les bigues, les façanes, la fusteria i també les canalitzacions.
El termini previst d'execució de les obres és d'uns 9 mesos i, en principi, no es preveu aturar les activitats que actualment es duen a terme dins el complex de l'Escorxador, com per exemple del centre de salut. Amb aquesta actuació, el consistori assegura que vol preservar un dels espais més emblemàtics de la ciutat i millorar-ne l'estat sense afectar-ne l'ús habitual.
I la nova escoleta de la barriada de Sonda Meto obrirà el pròxim curs amb 92 places de 0 a 3 anys.
L'escoleta amb les obres ja acabades té 7 aules, un pati interior i un d'exterior i cuina pròpia. El centre ha costat 2 milions i mig d'euros i tindrà les mateixes places que la nova escoleta de Sant Gibert, que també
també funcionarà el curs que ve. El batlle Jaime Martínez assegura que feia més d'una dècada que no s'obrien escoletes noves municipals de la ciutat i assegura que fan comptes crear-ne més.
I a Sant Antoni de Portmany, una comunitat de veïns que aglutina una desena de departaments fa una crida d'auxili perquè les institucions actuïn després de conviure 14 anys amb una dona que pateix el síndrome de Diògenes. Sant Antoni ha dit que actuarà en tenir autorització judicial. S'espera que sigui de manera immediata.
Els veïns estan al límit. Denuncien perill de salubritat per l'acumulació de tones de residus i risc real d'incendi. De fet, ja han viscut dos conats d'incendi. La comunitat té contractada una assegurança específica per fer front a la situació. L'any passat van retirar més de 1.800 quilograms de fems.
Lo hemos intentado de todas las maneras posibles, pero ella no entra en razón. Supongo que la enfermedad también le pasará factura. No nos ayuda. Tenemos denuncias, protestamos y tal, movemos papeles, pero al final pasa un año y otro y no se hace nada.
Diuen que han de viure amb una olor insuportable i demanen una intervenció urgent. José Antonio Verdugo és administrador de finques i representa la comunitat.
Nosaltres el que volem és que ajudin aquesta persona, com ha dit en José Ramón. Pues que li nombrin pues, un tutor, que algú li sàpiga com afrontar tot això, però és que és una situació molt greu per tots.
L'Ajuntament assegura que s'han notificat les parts, però per actuar requereixen una ordre judicial. Josefa Torres és regidora de Medi Ambient.
És més llarg de lo que mos agradaria, però estem ja propers, esperem, a tenir l'autorització judicial.
Tot i que la situació és complicada, el consistori de Sant Antoni ha dit que l'actuació podria ser imminent.
15 minuts per arribar a les 8, canviant de qüestió. Després de les eleccions d'Aragó, Sumar, Mas Madrid, Comuns i Esquerra Unida han anunciat que es tornaran a presentar en coalició a les pròximes eleccions generals. Les formacions tenen previst presentar aquesta aliança d'esquerres dia 21 de febrer en un acte que tindrà lloc a Madrid.
De moment no han concretat qui liderarà aquest projecte. Mentrestant, la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez, aposta perquè la seva cap de files, Yolanda Díaz, torni a ser la candidata en les pròximes eleccions generals. El coordinador general d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, vol un nou lideratge dins l'esquerra.
Aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel porque entendemos que es quien ya supo hacer esto, el 23J, y es básicamente quien puede hacerlo en el futuro.
Vamos a construir un proceso político en el que todos somos imprescindibles. Yo creo que ahora mismo no toca hablar de quién va a liderar y no hay que descartar a nadie, como tampoco hay que dar a nada por seguro. Hay gente que nos arremangamos porque no estamos dispuestos a resignarnos a que llegue la extrema derecha al gobierno de España.
La líder de Podem, Ione Belarra, ratifica el seu rebuig a tornar a anar en coalició amb Sumar, però a la vegada estén la mà a Esquerra Unida.
Podemos va a participar de las candidaturas más amplias posibles. Nosotras estamos abiertas a tejer alianzas que nos permitan fortalecer esa izquierda transformadora y que nos permitan construir y reconstruir esa izquierda de transformación que existía con Unidas Podemos.
Compromís també s'ha desmarcat d'aquesta iniciativa d'esquerres. És Àgueda Micó, portaveu de la formació al Congrés.
No vamos a participar de esta reconstrucción, de estos proyectos políticos que efectivamente no son el nuestro. Nuestro objetivo siempre es y ha sido recuperar el gobierno de la Generalitat y esto no va solo de confrontar con la derecha y con la extrema derecha.
Els quatre partits ja es varen presentar plegats a les darreres eleccions generals, junt amb altres formacions, també d'esquerra, però regionalistes. En el cas de les Balears, es varen integrar Més per Mallorca i Més per Menorca. Aquestes dues formacions de les Balears, però, de moment, no s'han pronunciat sobre si volen formar part de la coalició que es presentarà dia 21 de febrer.
El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, Gabriel Rufián, que va llançar l'envit de la Unió de l'Esquerra el primer, ho veu amb bons ulls.
Sería un cafre por mi parte si dijera que, o si estuviera diciendo durante meses que hay que unirse y hacer alguna cosa y rajar de los que se unen.
El govern ha aprovat l'avantprojecte per frenar la privatització de la gestió de la sanitat pública. El Consell de Ministres ha donat llum verda un avantprojecte que derogarà la llei del 1997 d'Aznar. Neus López. Una normativa que va permetre la proliferació de models privats en les darreres dècades. La llei també pretén reforçar el control de la despesa dels centres públics que són gestionats per companyies privades i estableix un marc més restrictiu per a l'externalització de serveis sanitaris. Mònica García és la ministra de Sanitat.
Personalmente me parece que es un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años, que va a proteger y va a blindar nuestro sistema nacional de salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras.
Després de la seva aprovació definitiva pel govern, el text s'enviarà al Congrés dels Diputats, on s'obrirà un termini d'esmenes i ha de ser aprovat.
I el govern de l'Estat ha aprovat també un reial decret que inclou multes de fins a 6 milions d'euros per acabar amb l'espam telefònic de les empreses elèctriques.
D'aquesta manera, les companyies elèctriques només podran fer telefonades comercials si existeix una petició expressa i inequívoca per part del consumidor. El text també cerca posar fi a les penalitzacions i permanències abusives adherides als contractes. Saraya Gassen és la ministra per la Transició Ecològica.
Les llamades, además, seran gravades i estaran disponibles para los consumidores. Ponemos fin también a lo que llamamos contratación en caliente, sin condiciones claras. Es decir, que antes de la firma de ese nuevo contrato, las comercializadoras tendrán que remitir al cliente las condiciones contractuales de forma clara y sencilla.
També amb l'objectiu de protegir els consumidors, el govern ha aprovat una llei per a limitar els preus de productes i serveis en situacions d'emergències. Es pretén evitar preus abusius en situacions com la Dana de València o l'accident d'Adamus.
I Elisa Moulià rectifica i es manté com a acusació particular en la causa oberta a Íñigo Errejón per agressió sexual.
La setmana passada es retirava per motius personals, però ha canviat de parer, diu, perquè la Fiscalia ha demanat l'absolució per a l'exportaveu de Sumar. El desistiment anunciat per Moulià no es va arribar a materialitzar, ja que la documentació presentada als jutjats no estava signada pel seu advocat. Avui, el mateix Errejón havia estat citat per notificar-li l'obertura del judici oral, però aquesta vista s'ha suspès a l'espera de conèixer què feia la denunciant.
Que la Fiscalía, después de que yo me haya retirado, escriba un escrito de absolución, después de que haya escrito un escrito de acusación primero, luego otro de no acusar y quedarse neutral, y ahora otro de absolución, diciendo además que sí que hubo consentimiento, algo que me parece muy ruin, porque él no ha presentado una sola prueba de que sí que hubo consentimiento, y yo me he tirado 10 meses presentando pruebas cotejadas de mensajes de ese mismo día, contando que me acosó, que me humilló y que me invadió.
El jutge ha ordenat l'obertura de judici oral contra Errejón, tot i que la Fiscalia n'ha sol·licitat l'absolució perquè entén que hi va haver consentiment en la relació que varen mantenir els dos i que els fets relatats per l'actriu no són, per tant, constitutius de delicte.
La defensa d'Íñigo Errejón havia sol·licitat a l'Audiència Provincial l'arxivament de la causa, perquè entén que la renúncia de Moulià era irrevocable i sense acusació particular no era procedent l'obertura de judici oral contra ell.
I a Extremadura, la popular Maria Guardiola es presenta com a candidata a presidir el govern autonòmic, tot i que avui dia no compta amb el suport de Vox. El ple d'investidura té com a data límit dia 3 de març.
La presidenta extremenya en funcions s'ha reunit aquest matí amb el president de l'Assemblea Regional en el marc de la roda de consultes amb els grups parlamentaris. Guardiola ha demanat responsabilitat a tots els partits per deixar la polarització i centrar-se en els interessos de la ciutadania.
Los extremeños hablaron alto, hablaron muy claro y el 43,2% nos dio su confianza. Somos primera fuerza política, además lo somos con mucha distancia. Sumamos más que toda la izquierda junta y sacamos más votos que la segunda y la tercera fuerza juntas. Por tanto, me corresponde formar gobierno, ese es mi deber y eso es lo que dijeron los extremeños.
I la Policia Nacional escorcolla la seu de Sidenor a Biscaya. Els agents estan recollint informació dins la investigació oberta per la presumpta venda il·legal de ser una empresa d'armament israeliana.
El president de l'empresa i dos directius més varen ser denunciats per suposats delictes de contraband i complicitat en genocidi. El passat novembre, els tres investigats declararen davant l'Audiència Nacional defensant la legalitat de la venda.
I els familiars de les víctimes de Jeffrey Epstein, condemnat per abús sexual a menors i que es va suïcidar a la presó, demanen que s'aprovi la llei Virgínia perquè no prescriguin els delictes de tràfic sexual.
El germà de Virginia Giuffre, una de les víctimes que va denunciar Epstein, ha dit que volen eliminar les lleis que limiten el període en el qual les supervivents poden cercar justícia pels seus abusos. La seva germana va denunciar que Epstein i la seva exparella, Ghislaine Maxwell, la varen posar en mans d'Andrés II d'Anglaterra, qui va abusar sexualment d'ella en tres ocasions quan era menor. Virginia es va suïcidar el passat mes d'abril.
Per cert que Maxwell, com dèiem, ets parella i còmplice d'Epstein, ofereix exculpar l'actual president nord-americà Donald Trump i l'expresident Bill Clinton a canvi de sortir de la presó. Recorden que tots dos mandataris surten els documents desclassificats del delinqüent sexual que són en mans de l'FBI.
Condemnada a 20 anys de presó, Ghislaine Maxwell, des del centre penitenciari de Texas, s'ha negat a declarar al Congrés.
I would like to answer your question.
Maxwell s'ha acollit a la cinquena esmena, diu, per consell del seu advocat.
I encara als Estats Units, avui, el director interí del Servei d'Immigració i Control de Duanes, impulsat per Trump, ha justificat les batudes migratòries en què assassinen i detenen ciutadans.
Todd Lyon diu que volen fer rendir comptes als que han entrat de manera il·legal al país. Això quan ha transcendit que més del 80% dels migrants detinguts en 2025 no tenia càrrecs ni condemnes per delictes violents. També s'ha negat a disculpar-se en la família de Renee Good, ciutadana americana de 37 anys, que va ser executada al carrer pels ICE. El congressista Sourcewell li demana si es disculparà a la família per anomenar-la terrorista domèstica i matar-la. I la resposta ha estat que no comentarà cap investigació activa.
5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. La Fundació Miró Mallorca es pot ser més mironiana que mai aquests dies. Als jardins, els garrovers comparteixen espai en les seves immenses figures de bronze. A l'interior, retrobar Miró ens proposa veure, fins i tot viure, el que li va suposar instal·lar-se definitivament a Mallorca. La mostra s'inaugura dijous i recull 200 d'obres i documents, alguns dels quals mai vistos en públic, Sandra Martínez.
L'exposició segueix el camí de la mostra La Guspira Màgica, que es va incloure en el paisatge Miró i que va permetre conèixer els punts d'inspiració del geni català. Ara, retrobar Miró va una passa més enllà i se centra sobretot en el daltabaix que va suposar per la producció de l'artista que ha de viure definitivament a Mallorca. Antònia Maria Parelló és la directora de la Fundació Miró.
Penseu que Miró en aquest moment ja era una persona, un artista conegut i aclamat arreu, i ell ho posa tot això en dubte, posa en dubte la seva obra i se posa en dubte a ell mateix. I de fet això ho explicita, hi ha frases d'ell que ho diuen clarament, hi ha l'E 61, per exemple, ja deia: a Mallorca vaig començar a fer la meva autocrítica, vaig a ser despietat amb mi mateix.
I aquest artista despietat no dubta a cremar, esquinçar, tapar les obres antigues per poder seguir endavant, avançar i tornar enrere a la vegada, perquè com apunta Parelló, en ell, el seu procés de creació mai no és lineal.
I és un recomençar que implica coses noves, però també retornar a mirar-ne d'antigues. De fet, una frase molt maca que diu en el conservador del MoMA, el Johnson Sweeney, li diu: per mi la qüestió és sempre retrobar. No es descobreix res a la vida. I a partir d'aquesta frase entenem, com vàrem entendre amb l'aparició de les guspires, moltes de les seves maneres d'actuar.
I entre les propostes que ens esperen a la Fundació, cartes, vídeos inèdits, quadres amb dues cares, teresetes infantils, performance i escultures abans de créixer i que ara són allà on toca.
Tenim la sort de comptar amb les primeres versions o petites maquetes de Oiseau Lunaire, Oiseau Solaire, l'Elésart, la Tet, el Tors o la Dona i l'Ocell. I d'aquestes podrem anar a l'exterior i trobar-les, moltes d'elles, que són les que precisament acaben d'arribar a la Fundació, donant-nos aquesta nova dimensió, a veure-les com Miró les volia veure, que era al costat dels arbres, configurant un nou paisatge.
A banda de fons propis, l'exposició inclou també obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya, la Fundació Joan Marc, Successió Miró, Esbaluart i també col·leccions particulars.
La mostra, que s'inaugurarà demà dimecres, es podrà visitar fins dia 17 de gener de l'any que ve. Temps ara per una novetat editorial. Antoni Maura, el polític que va voler capgirar Espanya i que té com a objectiu donar a conèixer la seva figura als joves estudiants dels darrers anys d'ESO i els primers de batxillerat, que és quan toquen aquest període dins del seu currículum escolar. L'ha editat Dolmen i es presentarà la setmana que ve.
Quan va acabar un al·lot de sa Calatrava de finals del segle XIX, un jove amb problemes d'addicció, sent president del país 5 vegades, esdevenint un dels polítics, també un dels oradors més destacats de la història. Això és el que ens explica el llibre que ha il·lustrat Sebastià Cabot i ha escrit Antoni Planes.
Va ingressar a la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, va ser president de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, va ser president de la Real Acadèmia de Jurisprudència, com a misser que era, i un bon misser. És autor de nombrosos textos molt interessants sobre l'oratòria mateix. Ell és era un gran orador. Jo crec que el que el definia, per damunt de tot, era la seva talla intel·lectual. I la seva intel·ligència, també.
A banda de tot, Joan Ramon Bonavassa Mariner, un món que no oblidaria mai i que duria amb ell com a veu fundacional de la nova cançó.
Enguany, que fa 60 anys de l'amor perdut, un grapat d'amics, Serrat, Quico Pi de la Serra, Roger Mas i, esclar, la seva germana, Maria del Mar, l'acompanyaran dia 21 de març en un concert molt especial al Teatre Principal d'Inca. A començar, que s'infant ja som.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, 10 de febrer, en què el Congrés dels Diputats pot obrir la porta a reformar la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi. Una reivindicació històrica que pot ser una realitat en la votació que es produirà a la Cambra Baixa amb gairebé mitja hora. Maria Eugènia Quegles.
3 diputats del Parlament han estat els escollits per defensar la proposta de la Cambra Autonòmica al Congrés, la popular Cristina Gil, la socialista Pilar Costa i el diputat, i fins fa poc, president del Consell Formenterer, Llorenç Còrdoba. Just el fet que des del 2007 Formentera té un govern propi, independent d'Eivissa, és el que dona peu que es pugui reclamar un senador específic. Així ho ha defensat durant el debat el popular José Vicente Mariboso.
Proposición de ley que debatimos, que tramita ante esta Cámara el Parlament de les Illes Balears y que persigue satisfacer una reivindicación mantenida largamente por el pueblo de Formentera.
L'únic que s'hi ha mostrat clarament en contra ha estat el diputat illenc de Vots, Jorge Campos. La socialista eivissenca Milena Herrera li ha recriminat.
Pero aquí debemos analizar la propuesta de reforma no únicamente en sus términos estrictamente técnicos, sino también en sus términos políticos, sobre todo teniendo en cuenta qué partidos son los impulsores de esta reforma.
Señorías de Vox, los que no han hablado con la población de Formentera son ustedes. Su intervención de hoy ha sido tremendamente ofensiva con un pueblo que lleva décadas reclamando algo que le corresponde.
I la derogació de la Llei de Memòria Democràtica continua el seu tràmit parlamentari.
Això després que PP i Vots hagin rebutjat l'esmena a la totalitat del grup d'Esquerra a la Cambra Autonòmica. És la segona vegada que aquesta iniciativa es debat al Parlament.
El Ministeri de Turisme i les Comunitats Autònomes acorden simplificar i agilitzar el tram final de l'execució dels fons europeus destinats a impulsar la transformació integral i sostenible del sector turístic.
Ho han acordat a la Conferència Sectorial de Turisme a 5 mesos que s'acabi el pla d'execució del fons Next Generation. El ministre Jordi Hereu lloa la cogovernança entre les diferents administracions en matèria turística des de la pandèmia.
Como siempre hemos dicho en todos los campos, nos recuperaríamos a la vez que nos transformábamos. Y esta es la filosofía de haber invertido 3.400 millones de euros en la transformación hacia la triple sostenibilidad, social, ambiental i econòmica del model.
D'aquests 3.400 milions, 2.166 han anat directe a les comunitats.
I una promotora immobiliària es persona en el jutjat contra l'anul·lació de la convocatòria de places de lloguer turístic del Consell de Mallorca.
El Consorci Borsa d'Allotjament Turístic va fer públic a l'octubre que desistia de resoldre la convocatòria de places després d'un grapat de problemes informàtics que ho impossibilitava. El Consorci convida tots els que varen sol·licitar una de les places desertes i es considerin perjudicats a personar-se davant el tribunal en un termini de 9 dies.
L'Ajuntament d'Es Castell instal·larà peces de formigó per evitar els despreniments a Cala Sant Esteve.
Les actuacions que es duran a terme a partir de demà preveuen evitar enllevissades de roques a la via que podrien afectar les cases que han estat desallotjades. Mentrestant, tècnics municipals i enginyers valoren si s'ha de modificar el decret de desallotjament del Fonduco. Segons Alberto Correa, enginyer de camins, s'ha de fer un manteniment del penya-segat per evitar accidents.
Si és un acantilado de granito, si no hay vegetación, es muy probable que